Bona nit. Això és Game Over. Bueno, doncs, nois i noies, avui ens trobem aquí un dijous més. Jo sóc en Guillem.
Jo en Sergi.
I jo en Pol.
I doncs bé, avui us portem tres notícies molt bones i molt importants, no? Bé, perdó, són més de tres, que ja aquí comencem ja malament el programa. Però que avui parlarem de moltes coses més involucrades en els videojocs, no tant com altres setmanes, que hi han hagut temes com lo de l'hospital, la persona del psicòleg, etc. Sinó que avui es parlaran de temes més de videojocs. Però bueno, jo sé que igualment us agradaran molt i us semblaran molt interessants. Bueno, vinga va, comencem ja amb el programa de ràdio. Bueno, doncs, nois i noies, la primera notícia de totes serà el Clash Royale, una nova notícia que ens va ser introduïda la setmana passada, i és que han aparegut campeones. Campeones, i vosaltres direu, què és això? Doncs bé, és una nova carta la qual et pot tocar a partir de si ets nivell 14. De moment han sortit només tres campeones, que són el Rei Esqueleto, el qual la seva habilitat és que invoca a uns esqueletos més petitonets. L'altre, un cavallero dorado, el qual farà com un dash de la bandida, però amb múltiples danys, no? I l'últim és la reina arquera, la qual es farà invisible i dispararà més llarg. Primer de tot, s'ha de dir que això ha fet que canviés el meta per complet. Ara els campions estan super OP i ha fet, doncs bé, que moltes cartes, com per exemple la Horda d'Esbirros, el Baby Dragon, etc., ja no siguin el mateix per culpa de la reina arquera. Llavors, què n'opineu? Creieu que han trencat el joc o que està bé que s'hagin involucrat?
Bé, sabem que són unes cartes importants, han repercutit molt en el meta actual, i el que han fet és donar una nova jugabilitat al joc, la qual implementa noves funcions, no? Com en aquests casos les habilitats que porten. Que aquestes habilitats costaran un elixir addicional al preu original de la carta. Si haguéssim de fer una valoració més crítica de quines són les millors, possiblement podríem fer un rànquing d'estil de top 1 al top 3, i jo crec que el meu rànquing en aquest cas podria ser: en top 3 tindríem el Rei Esqueleto, en top 2 tindríem el Bàrbaro, i en el top 1 tindríem la Reina Arquera.
Sí,
no sé...
Estic d'acord, jo també.
Sí, Pol, tu que hi jugues molt... Quina creus que és la que més jugabilitat pot tenir en quant a torneos?
Jo en quant a torneos triaria la Reina Arquera, ja que és la millor. Però bé, jo trobo bé que hàgim implementat aquests tres nous...
campions?
Campeones, ja que és un joc que porta des del 2016 i sí que aquests últims anys ha estat a punt de desaparèixer, però... Jo crec que s'han renovat i això fa que la jugabilitat sigui més... Bueno, que ara tinguis més aspiracions per jugar.
Creus que això repercutirà positivament en el que és la venda del joc, les compres integrades en ell, la jugabilitat... Jugarà més gent, Pol?
Sí, jo crec que sí.
Jo, sincerament, també penso el mateix que el Pol. I, a més, et dona com la gent que ja estava full maxiada, el que fa és que li dona, diguéssim, una nova vida dins del joc, no? Podràs tornar-te a maxear les cartes, serà com tornar a estar a nivell 12, però en aquest cas havent augmentat un nivell. Ja que sí, nois i noies han augmentat un nivell en les Torres del Rei, abans el màxim era 13 i ara serà 14. I per cada nivell que tu tinguis, en la teva torre, et donaran un cofre. I llavors, en aquests cofres, quan arribes a nivell 14, et donaran un campeón asegurado, així ja podràs tenir-lo i te'l podràs anar maxeant, no? Jo trobo que això està molt bé, però que s'hagués pogut implementar un o dos nivells abans. Tu, Sergi, què en penses?
Sí, al final, com més a l'oposis, menys hi haurà i menys hem pogut tenir aquests campeones. El que passa és que també ho trobo bé per una part, ja que premia una mica més l'esforç i la constància del joc, no? Perquè ja no és tant com juguis, sinó quan hi juguis, no? Els jocs ja sabem que el temps que li dediques és bàsicament tot en un joc, no tant l'habilitat. I doncs crec que per una part està bé i per l'altra, això que dic, no? Que podien haver-ho posat una mica abans, però es pot entendre si és per el motiu de que ells premien l'esforç.
Sí, jo també penso com el Sergi, no? I llavors una altra cosa bona que han fet és que han afegit nous torneos en els quals tu podràs, és a dir, tu estàs obligat a jugar amb aquesta carta i la recompensa serà un libro especial, un libro épico i un libro común. Llavors això per maxar-te les cartes trobo que és el millor. Si li sumem també els cofres de cada nivell de la Torre del Rei, ja serà com fullmaxear-te quasi bé el mazo, no? És a dir, amb els comodins que et van donant i tot. No penseu, com per exemple tu, Pol, que això fa que per una part sigui dolent, ja que si tu vas maxeant tant un mazo tan fàcilment, el joc t'acabaràs avorrint abans.
La cosa és, si tu tens un mazo al nivell, o sigui, full maxat, després tu intentaràs trobar altres mazos que et funcionin millor i els intentaràs maxar més. Per tant, jo trobo bé això que estan fent aplicar, bueno, posar nous nivells de millora, com ara el 14, i fer que alhora puguis millorar les cartes més ràpidament.
Creieu que, respecte a això que comentàvem, creieu que una persona que té molta habilitat té més tendència a pujar copes o té més tendència a pujar copes una persona que ho té tot maxejat i no té tanta habilitat?
Ara mateix, de la manera com està el meta, no? Jo et diria que és més una persona que ho té tot maxejat i que juga amb un mazo que és molt porc, sincerament, perquè et pot jugar amb bàrbares d'élite, fúria, clon, espejo, el golem d'elixir, és que poden haver-hi tants mazos tan raros. Ara mateix en mid-ladder no hi ha un mazo amb skill, mai et trobaràs un 2.6, un ciclado de monta, qualsevol cosa així, sinó que simplement sempre et trobaràs mazos porcs, que necessites per jugar amb muñuelos en vez de mans, és que és de lo pitjoret que hi ha. Per això jo trobo que en part està bé, però en part està malament. No penseu, tu Pol, què et refereixes?
Bueno, sí, com tot, com quasi tots els jocs actuals, a l'haver-hi les gemes que es poden comprar amb diners, doncs fa que gent, bueno, molta gent es pugui comprar gemes i molta altra gent no. Per tant, això els dona molt avantatge a gent que se'n pugui comprar, i en aquesta actualització els ha donat molta més avantatge a la gent que pot tenir gemes i es pot millorar més el seu mazo.
El que crec que també prioritzen en aquesta última actualització és que prioritzen molt el tema de guerra de clanes. Quan tu jugues guerra de clanes, en aquesta mateixa aconsegueixes moltes recompenses, segons la lliga que estiguis. Clarament, no? Perquè no tindràs la mateixa recompensa si ets un novell que si ets un jugador expert.
Tens raó.
En aquest cas, la meva opinió personal, jo estava en un clan que era mitjanament decent.
Sí.
I ja estic a unes copes, que això és una cosa que ja necessites maxejar-te tot. El que vaig fer va ser anar a buscar un clan bo. I anar buscant, em van acceptar en el clan topo de Catalunya.
Hòstia, això és, sí, molt bo, eh?
És complicat. Però m'han agafat i ara és la primera setmana que hi soc i hem guanyat tot. Que això, el que... Bueno, el dilluns vaig tenir el cofre i em van tocar... Em va tocar espectacular. Jo crec que en unes 4 setmanetes més ja em puc maxejar tota una baralla sencera. No sé si creieu que això és correcte, que pugui ser així, que valorin més estar en un clan bo, o haurien de valorar més si tu guanyes les 4 partides a Guerra de Clanes.
Jo crec que si guanyes les 4 partides, ja que has necessitat la teva skill per poder-ho fer, no? Que no tant l'ajuda del clan. Sempre podrem trobar moltes opinions, però el que sí que és veritat és que els campions ens han fet un molt bo pel joc. Res més a dir aquesta notícia, no, nois? Doncs vinga, va, passem ja cap a la segona notícia del dia. Bueno, doncs, ara aquí, en aquesta segona notícia, el Pol ens explicarà una cosa sobre un videojoc. Explica'ns.
Exactament. Si sou fans de Harry Potter, segurament haureu jugat a un joc que es diu Harry Potter Wizards Unite, que és, bàsicament, una còpia de Pokémon Go, però amb aquesta ambientació del món de Harry Potter. Doncs d'aquí aproximadament 2 mesos han anunciat Nautic, que és l'empresa que porta aquest joc, que tancaria els servidors i que els jugadors no podrien jugar-hi més. Com ho veieu, aquesta jugada?
A veure, sempre quan un joc no triomfa és normal que es tanquin els servidors, però si és aquest estil de joc, jo sincerament penso que fa malament, ja que has invertit molt temps, perquè sí, en aquests estils de jocs com el Pokémon Go, que és d'anar pel carrer, anar trobant coses, anar trobant personatges, etc., inverteixes molt temps d'oci que llavors es veu recompensat amb els Pokémons que obtens. Però si ara tot aquest temps d'oci te'l treuen, seria com si no haguessis fet res, com si no haguessis lograt res. Tu, Sergi, què en penses?
Bé, jo ara se'm ve al cap un cas molt particular d'una persona que... un codinenc, no?, que jugava amb nosaltres al Pokémon Go i que va decidir plegar. Va decidir plegar el Pokémon Go, ja no li tirava, i va decidir jugar aquest joc. Va decidir jugar aquest joc i, clar, i ell va dedicar, des del dia que va sortir, va dedicar-se a jugar aquest joc. Clar, ara hauríem de valorar si la pèrdua de temps que ha tingut, perquè ara mateix, si diuen que van a tancar, és pèrdua de temps, no hi ha discussió, és pèrdua de temps, ha perdut el temps, no ha fet res, no ha aconseguit res. L'únic que es pot quedar és amb els records del que ha fet, perquè no tindrà res, ja, si es tanca i no ho té. Llavors, estaríem parlant de que ha sigut això una estafa, perquè al canvi tu perds el teu temps, com el podries perdre en qualsevol altre lloc, i l'has perdut en un lloc que no t'ha servit de res. Si l'haguessis perdut estudiant, bueno, perdut, invertit, en aquest cas,
sí, sí,
hagués servit d'algo, perquè tindries uns coneixements addicionals. Però aquí és que no tens res.
Sí, però el que passa és que Nautic, al veure que hi ha tants pocs jugadors, s'ha fet un videojoc que no té futur, és insostenible. Això vol dir que no es pot financiar perquè rep més pèrdues que beneficis. Per tant, sí que és en part dolent perquè hi ha molta gent que sí que tenia la seva compte i que ho hauran perdut tot el progrés que tenen, però en part estava fent perdre diners a l'empresa. Per tant, aquí hi ha els dos bandos.
Val, doncs bé, ara anem a escoltar un tall d'un jugador, no?, que també col·laborava amb aquesta empresa, i ens explicarà el per què han volgut deixar aquest joc i l'han volgut canviar tot, no?, diguéssim. Anem-lo a escoltar.
Harry Potter Wizards Unite llega a su fin. Vamos a estar leyendo este comunicado, que es, bueno, el anuncio que han dado directamente desde la web oficial del juego. Y vamos a estar, pues bueno, viendo qué es lo que dice y despidiendo a este juego. Es un juego que realmente nunca he llegado a jugar muchísimo. Yo me lo bajé, en su día me lo bajé. Estuve, pues bueno, un par de semanas bastante viciadito. Iba por ahí, pues caminando y buscando cositas. Pero al final realmente me pasó como en Pokémon Go. Fue un juego que acabó aburriéndome un poquito y pues fui dejándolo de lado. De hecho, tenéis algún vídeo en el canal, creo que hay 2 o 3 del propio juego, que os los dejaré por aquí arriba en una tarjetita. Es un juego que realmente yo estaba esperando. Toda la gente quería un Pokémon GO, pero versión Harry Potter. Fue muy sonado en su día, ¿no? Todo el mundo quería eso. Bueno, al final tuvimos la noticia de que el juego iba a salir y iba a llamarse Harry Potter Wizards Unite. La gente muy contenta, todos muy contentos. De hecho, esos vídeos los miraba mucha gente. La gente tenía ganas, quería que llegara este juego. Pero también os digo que igual fue el boom de que querían que llegara. Cuando llegó, pues bueno, todo el mundo jugaba, ¿no? Yo tenía muchísimos amigos que jugaban al juego. Pero al final, realmente, la la gente empezó a dejar poco a poco de jugar. Yo entre ellos, de hecho, no tengo a ningún amigo hoy en día que siga jugando a ese juego cuando en su día sí que lo hicieron. Y bueno, no sé, yo creo que es un juego que al final desencantó a la gente, ¿no? Acabó aburriendo un poquito, ya que al final era la misma temática que Pokémon GO. No sé vosotros, esta es mi opinión. Y bueno, al final el juego va a terminar de manera oficial el 31 de enero de 2022.
Bueno, doncs, com heu pogut escoltar, no?, aquestes han sigut les raons de les quals el joc ha acabat, no?, simplement perquè no ha tingut la popularitat que hagués pogut tenir i la gent, doncs, s'ha cansat d'ell. Llavors, Pol, jo tinc dues preguntes a fer. Tu que t'has informat del tema, saps si serà algun event al respecte o es traurà algun joc nou similar?
Jo, pel que he llegit, el que faran serà d'aquí aproximadament un mes tallaran les descargues, això vol dir que ningú més se'l podrà descarregar, i els jugadors que hi estiguin podran gaudir els seus últims dies en el joc, i després al cap de dos mesos tancaran els servidors i ningú ja podrà accedir-hi en el joc. El que sí que faran servir seran aquests servidors, els invertiran per fer un nou videojoc relacionat amb Harry Potter, que de moment no se sap res, però s'especulen moltes coses.
Va, és a dir, que ens imaginem que pot ser un altre joc una miqueta fracàs, no?, si segueix els passos d'aquest videojoc. Tu, Sergi, què en penses al respecte?
Sí, jo crec que si el canvien per un altre, però no, diguem...
Millora, no?
Sí, més que millorar, que no posen... No comences el següent amb l'experiència o amb els nivells que tenies si jugaves al Pokémon Wizards Unite. És una mica complicat, no? Perquè, clar, hauran perdut el temps.
És a dir, obtenir una recompensa, no?, si havies jugat.
Sí.
Va, això sí que és veritat que estaria bé. Amb aquesta notícia trobo jo que ha sigut bastant interessant, no?, per aquests jugadors que hagin pogut jugar aquest joc. Però ja la donem per acabada i passarem cap a la tercera notícia de la nit.
Doncs passem ja a una notícia bastant rellevant a Xina. A la Xina ha passat una cosa molt, molt curiosa. Més si no, molt curiosa, que ha tingut molta repercussió. I doncs és que el famós joc Fortnite, ja sabem que allà és diferent, allà es diu Fortnite, o sigui, és Fort i Night de nit, tanca les seves portes. Un altre joc que tanca les seves portes. En aquest cas, ja vam dir que vam parlar a programes anteriors, que la Xina només deixaria jugar 2 hores setmanals. Què ha passat aquí? S'ha vist afectat per això? Doncs sí. Els seus ingressos han baixat a un 50%, una cosa que és insostenible per qualsevol empresa. Si tu guanyaves 100 euros i ara en guanyes 50, és insostenible. Perquè entre el que tu has de fer, entre el que tu has de donar per als servidors que portes, les skins que has de treure, els dissenyadors gràfics, tot, no es pot aguantar. I doncs plega. També cal detallar que donaran un... rembutxegaran els diners que la gent s'hagi pogut gastar, no en diners físics, ni diners del banc, sinó en un altre joc que també és de... No, en el joc que tu escollis de la plataforma Epic Games.
Ja. Sincerament, això, per molt que pugui semblar insostenible... una empresa tan gran com Epic Games, que recauda tants diners al mes, o inclús et diria a la setmana, amb les skins que treu, sigui en Xina, sí que és veritat que hi ha molta població, però que jugui tant en aquest joc, no es veu tan reflectit, no?, aquest joc a Xina. Es veu molt més vist aquí a Europa, Amèrica, etc. Però a Xina jo no havia escoltat mai un jugador professional xinès. Ni un casual player, saps? És a dir, que no havia escoltat mai cap cas. I llavors, tu creus que és necessari tancar el joc i tots aquests diners que et reembolsen que els hagis de gastar en un altre joc? Perquè això és bàsicament incitar que juguin en un altre joc, no? A mi em sembla bastant malament, això.
Sí, no? Poder el que està passant aquí és que no volen... Bueno, jo crec que d'entrada els diners no els poden tornar físicament. Això és una cosa que... Tu vas a una botiga, compres una cosa i si se t'espatlla, bueno, se t'espatlla no, però diguem que no t'agrada, si no està usada, no et tornaran els diners. Et tornaran, pues, un xec, diners, però perquè ha estat a la botiga.
Depèn, hi ha moltes botigues que sí que és veritat que t'ho tornen.
Ja, però els diners en efectiu, tu, si, per exemple, vas a comprar-te una samarreta i no t'agrada, doncs aquesta samarreta, pues, et donaran, no et tornaran els calés en mà. Segurament facin, pues, un xec perquè tu et puguis comprar una jaqueta al mateix preu. Però en aquest cas jo crec que és molt semblant a això que estem comentant, perquè al final un skin és un cosmètic, és una jaqueta, podria ser perfecte una jaqueta, i jo crec que això és el que ha afectat realment a que s'hagi de tancar. No hi ha diners i Epic Games no ha volgut posar la seva butxaca i el joc, pues, s'ha de tancar, no, Pol?
Exactament. S'ha fet insostenible com el Harry Potter Wizards Unite i per tant Epic Games ha decidit tancar-ho i és normal. Si no reps els ingressos que hauries de rebre, doncs és normal que es tanqui perquè en aquest punt ja es fa insostenible. Això també ha sigut culpa de la restricció aquesta que ha posat Xina de 2 hores setmanals. Però jo el que faria és, en vez de reembolsar, o sigui, reembutxacar els diners, el que faria seria donar-te una mica, o sigui, no tots els diners que has invertit en el joc, sinó donar-te, pues, una certa part.
Ja, però físicament, és a dir, a la vida real, no, que te'ls poguessin ingressar al banc.
Sí.
Ja, jo també, sincerament, no veig bastant millor que no, que incitar-te a jugar en un altre joc, i ja que al final acabarà passant el mateix, no? Perquè si ha passat això per culpa de les restriccions, si ha passat amb aquest joc, també pot passar amb un altre, no? Tampoc no hi ha tant canvi. I entenc que Epic Games es pugui enfadar o que no sé, o que pugui treure el joc, però em sembla una miqueta estrany perquè, a més, amb lo gran que és l'empresa d'Epic Games i amb lo molt que cobra, no? No diries que... No diries, Sergi, tu, que és innecessari tancar el joc?
Ja també ho hem comentat molts cops, però jo crec que això és un tema econòmic totalment. No hi ha ingressos, no volen posar més de la seva butxaca perquè no saben si aquests ingressos pujaran o baixaran encara més. Ells el que tenen són butxaquen i aquí ho deixen.
Sincerament, molt lleig per part d'Epic Games. Bueno, deixem ja aquesta notícia de cantó i ens anem ja cap a la quarta notícia del dia d'avui.
Doncs bé, Google Stadia és un servei que va sortir fa 2 o 3 anys on podries jugar a una sèrie de videojocs que havien tret sense haver-te'ls de descarregar. O sigui, podries jugar des del mòbil, des de l'ordinador, des d'una tablet, sense haver-te de descarregar res i podries jugar-hi online. Doncs bé, aquests últims anys el que han fet és posar-ho de pago i això ha fet que la jugabilitat en aquesta plataforma s'ha vist reduïda. Per tant, Google Stadia ara posarà un sistema de proves de 30 minuts gratis a qualsevol joc disponible a la seva plataforma. Això funcionarà amb totes les comptes, des de les gratis fins les pro, les de pago, i això ho fan perquè tu, la persona que juga, puguis jugar des del teu mòbil, tablet o ordinador i puguis provar qualsevol joc gratis i si t'agrada passar-te al Pro o comprar-te més jocs de la plataforma. Com veieu això que han fet?
Aviam, jo sincerament ho veig molt bé, ja que trobo que puguis provar un joc al complet, que no és com una demo, simplement un joc al complet. 30 minuts està molt bé i els pots aprofitar i llavors decidir si te'l vols comprar o no. Penso que és una gran millora per Stadia i que molta més gent arribarà a jugar i a utilitzar aquesta plataforma, no?
Sí, això ja ho hem vist molts cops, en el Game Pass, no? En el Game Pass del Google, que oferia servei de jugar els jocs que tu volguessis, si tu pagaves uns diners. Aquestes proves eren il·limitades, però no eren per tots els jocs, eren per certs jocs. Jo el que trobo molt bé és en aquest cas que deixin provar de 30 minuts, és un temps raonable, perquè tu puguis tenir una primera impressió, no, de lo que pots jugar, i ho veig bastant adequat, la veritat. És una cosa que és bastant bé, que puguis provar i veure si t'agrada, i si t'agrada, doncs passar-te a comprar-te'l o fer qualsevol cosa.
I no l'allargaries una miqueta, una hora, hora i mitja, ja que així pots degustar el joc bé, d'una manera correcta?
Saps què passaria? Que jo crec que si l'allargues molt, al final, si no és un joc que sigui en mode història, et fas multicuentes.
Ja.
Jo faig multicuentes, em faig 15 multicuentes i puc jugar, pues, si dius que ho allarguem una hora, pues podria jugar 15 hores. 15 hores, clar. 15 hores és quasi un dia sencer. Bueno, un dia sencer no és, però és molt.
Sí, de jugabilitat és molt.
És molt. Jugar 15 hores a un videojoc és molt. I jugar-les a cost de que els altres s'hagin gastat diners per als gràfics i tot això, si no el compraràs, perquè si fas multicuentes no és per comprar-te'l, és per jugar. Doncs està lleig.
Ja. Yeah. Sí, sí, trobo que tens bastanta raó. Tu, Pol, què en penses?
Perquè, a més, aquesta prova, o sigui, la podràs gaudir amb els gràfics al màxim, tot al màxim. Per exemple, el Cyberpunk 2077 està al Google Stadia, i això fa que molta gent el pugui provar gratis, i que si li agrada se'l compri o jugui més o es faci pro, una compte pro o el que sigui.
Val, i la meva pregunta és, només es poden jugar jocs de mode història o també de mode online?
Bueno, ho faran amb tots els jocs que tenen a la plataforma. Jo no els sé tots perquè n'hi ha massa, una borrada, sí. Però sí que n'hi ha de tot. Hi ha des de mode història fins a shooters, de tot.
Val. Llavors és una gran millora, no, diguéssim, cap a aquesta plataforma i cap a Google. Tu, Sergi, per exemple, provaràs algun joc d'aquests?
Depèn, segurament algun sí, no? Algun podria ser que caigués, ja que jo soc bastant fan d'anar provant jocs, d'algun estil concret. És evident que no ens pot agradar tots els jocs, i jo segurament algun shooter sí que provaré. Algun shooter així de pau, de pagament, segurament sí que provi. La veritat, però creieu que això farà un gran canvi respecte a la gent que s'ho compra? Creieu que hi haurà més compres, menys compres? Com ho veieu?
Més compres.
Sí, exactament. Sí, perquè com que la gent veurà de què tracta el joc, després ja es podrà passar al Pro, que és la compte de pago, o se'l comprarà, etc.
I què n'opineu de que la gent pugui crear-se multicuentes?
Però això és una cosa que passa molt poques vegades. És a dir, passa molt poques vegades amb videojocs de mode història, inclús shooters. Només passen jocs com estil FIFA o PES, que llavors per tradear i etc. Però en estil shooters i modes històries, molt poques vegades passa, sí o no?
Sí, la veritat que, bueno, això jo crec que sí. Seria més aviat, jo crec que quan hi ha multicuentes és una cosa que pots beneficiar-te de la compte que estàs jugant a la teva original.
Ja.
No per tenir un benefici així més gros.
Sí, jo crec que sí. I el bo també és que aquesta mateixa compte que tu has utilitzat per la prova la podràs seguir utilitzant després d'haver-te comprat el joc.
Això sí,
està,
això,
està
veig, això ho veig molt clar, la veritat.
Sí.
Perquè si no, imagina't gastar-te una hora, clar, o ja, mitja ja. Hora teva vida. Que sembla que no obre, però és.
No, però pots avançar molt.
Sí,
sí. Bueno, deixem ja aquesta notícia de costat i ens anem ja cap al final del programa. Bueno, doncs espero que el programa d'avui us hagi agradat i hagueu disfrutat de les notícies que us hem portat avui. Hem intentat trobar diferents entrevistes que us vam prometre, però al final no han acabat poguent ser per diverses circumstàncies de la vida. Però bueno, segur que en trobarem alguna i ja us la portarem. Espero que el programa d'avui us hagi agradat. I sobretot, que si voleu més programes més estil com el de la setmana passada, que us portem sempre una notícia rellevant al final, demanem-nos-ho al nostre Instagram, que és game.over.podcast, i allà doncs, podreu trobar informació. Bueno, vinga, adeu, espero que us hagi agradat el programa i recordeu que això és
Game Over.